La naviera Urtigruten té una llarga història, que la porta a recórrer doncs, al nord d'Europa i que comença com un transport de mercaderies que viatja pels fiords, però que acaba convertint-se doncs, en una empresa que també porta creueristes a descobrir aquestes parts del nord d'Europa absolutament impressionants. Amb nosaltres està el representant d'Urtigruten per Espanya, que és l'Arnau Ferrer. Arnau, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, dir que Urtigruten té una llarga història a les seves esquenes i que ja fa molts anys, que va començar doncs, això, transportant mercaderies, no?
Sí, efectivament té una llarga història. L'empresa va començar a navegar l'any 1893, és a dir, fa més d'un segle, fa 123, 124 anys, i va començar portant efectivament mercaderies i portant passatgers. Només 2 anys més tard de començar a navegar van decidir que això havia de tenir una certa projecció turística, van començar a publicar catàlegs, i per tant, doncs, sí, primer mercaderies, i 2 anys més tard ja començaven a moure turistes anglesos, alemanys i francesos, i ja fa... tenen una llarga història.
Bé, el que passa és que avui també ens ofereixen els seus vaixells, ens ofereixen la possibilitat de fer creuers, és a dir, que no només és el transport de persones, no?
No, evidentment, l'ha acompanyat evolucionant amb el temps. Al començament eren vaixells, no diríem de batalla, però eren vaixells que, bueno, eren vaixells de càrrega adaptats per portar passatgers. Ha passat molt de temps, ha plogut molt, i a Noruega ha plogut i ha nevat molt, i el vaixell s'ha anat adaptant, no? I tot i que continuen fent la seva funció de moure mercaderies, han adaptat les cobertes superiors, les cobertes inferiors continuen sent una mica de càrrega, i les cobertes superiors són similars a un creuer. No és ben bé un creuer, però similars a un creuer.
Bé, aquest any, aquesta temporada, proposen alguns recorreguts curts amb diferents sortides, el mes de juny, juliol i agost, per tal de conèixer la costa nord-est de Spitsbergen.
Efectivament, fa anys que estem navegant per aquestes costes. Spitsbergen són unes illes que estan, per qui no s'ubiqui, estan uns 1.000 quilòmetres al nord de Noruega, però uns 1.000 quilòmetres al nord de Noruega hi ha uns 1.000 quilòmetres del Pol Nord, que són les terres habitades més al nord que hi ha al món. Ja fa anys que hi estem navegant, cada any anem allà una miqueta els itineraris en funció de, bueno, de les condicions del gel i de com van canviant les coses. Hi ha el famós canvi climàtic que ens obre possibilitats a llocs on abans no es podia anar, i bueno, aquest any continuem, com sempre, navegant amb novetats a la costa nord-oest de les illes.
Noves rutes.
Noves rutes. Adaptació de les rutes antigues i no variacions sobre les mateixes rutes, no? Entrant a fiords que potser abans no entràvem, fent excursions a muntanyes a les que abans doncs, no teníem accés, adaptant-ho, diguem, a aquest clima canviant que està tenint l'Àrtic i que, bueno, ens obre possibilitats de fer coses noves.
Per a aquelles persones que potser no hagin visitat mai Noruega o que no tinguin coneixements dels fiords, des d'Urtigruten, com us proposaríeu, quina seria l'oferta, quina seria l'atractiu que vosaltres ressaltaríeu d'aquest viatge?
A veure, la costa noruega és una de les més boniques del món. És una costa espectacular, maca en els seus 2.700 quilòmetres, des de Bergen fins a Kirkenes, i què ressaltaríem? Doncs, en fi, és una cosa espectacular, com estic dient, és possiblement una de les coses més boniques del món. No diré que sigui la més bonica, perquè llocs bonics del món hi ha molts, no? Llavors, dintre d'aquesta costa espectacular hi ha llocs més espectaculars que altres? Sí, però dintre un estàndard d'espectacularitat, diguem que no té gaires paraules enlloc del món, no? Què és molt especial aquí? És molt especial fer alguns dels fiords del sud, fer Geiranger, per exemple, que és patrimoni de la humanitat, i possiblement respon a una de les imatges mentals del que un té, del que ha de ser un fiord, o sigui, parets verticals, una cascada, un barquet de baix petit, o sigui, això és Geiranger, és la imatge que tenim d'un fiord, i més al nord les illes Lofoten, Lofoten i Vesterålen, però especialment l'arxipèlag de les Lofoten, no? És un lloc espectacular que inclús pels mateixos noruecs, doncs és un dels llocs més espectaculars del país, si no el que més. I finalment el Camp Nord, no perquè sigui un símbol espectacular o no, és un lloc espectacular, però és el Camp Nord, no? Per tant, arriba a dalt. I bueno, aquí s'acaba Europa, aquí s'acaba un continent, doncs això en si mateix genera una emoció interna com pot tenir doncs, anar al Cap d'Hornos o anar-se'n al Cap de Bona Esperança, no? És un d'aquests grans caps del món. Per tant, Camp Nord, Illes Lofoten, fiords del sud, entre ells Geiranger, això justifica un viatge a Noruega.
I després poblacions com, per exemple, Bergen, que tinc entès que és d'on surten els vaixells, alguns dels vaixells, que són poblacions absolutament fantàstiques. No?
Efectivament, llavors hi ha les poblacions històriques. No, Bergen, que és una de les capitals medievals de Noruega, té uns barris, especialment l'antic barri dels Molls, que era el barri Hanseàtic, quan els alemanys, quan els comerciants alemanys estaven aquí, tot aquest barri ara és patrimoni de la humanitat i bueno, conserva l'urbanisme de la mitjana. Les cases ja no són de la mitjana, són del 18, és un barri que pel ser de fusta doncs, s'ha cremat en diferents moments de la història, però era una organització molt conservadora aquesta de la Lliga Hanseàtica, no? I sempre que se'ls cremava la ciutat, la tornava a reconstruir exactament igual. No? La reconstrucció actual és de principis del 18, però respon encara a un urbanisme medieval. I això és interessant i és inèdit a Europa. Això val la pena. És com a ciutat, Bergen, i especialment aquest barri antic, és molt bonic, a part d'aquest lloc. A Noruega tot és molt bonic, no? L'entorn és molt maco. Trondheim, una de les capitals històriques, on hi ha la catedral més important del país, on antigament es coronaven els reis, on hi ha la tomba de Sant Olaf, en un lloc de peregrinatge, hi ha camins a peu que flueixen allà, com a Santiago de Compostela, una altra capital històrica que s'ha de veure aquí a la costa, no? I després ciutats més inèdites, Olesund, que en el seu moment es va cremar i la van construir en Art Nouveau, modernisme alemany, Jugendstil, que en diuen, llavors té un aire molt diferent a la resta de ciutats, o més a Tromsø, no? La ciutat més important de l'Àrtic noruec, que és una ciutat curiosa tenint el lloc on està, no? Molt amunt, molt al nord del món, no? I llavors, aquestes ciutats, doncs, això complementen el paisatge, no? Però l'atractiu principal, no ens oblidem, a Noruega és la costa, que és espectacular.
Què ens costa un viatge per anar a descobrir alguna d'aquestes noves rutes per la costa àrtica?
Això és molt variable. Són vaixells de línia, són vaixells que naveguen tot l'any, 365 dies l'any, per tant, s'hi pot anar en els mesos de màxima afluència gent, que segurament són els mesos d'estiu, la gent que vol anar a veure el sol de mitjanit, s'hi pot anar en els mesos de ple hivern a veure les aurores boreals, s'hi pot anar a la tardor, s'hi pot anar a la primavera. Les possibilitats de muntar són itineraris són molt àmplies. La ruta té 34 escales, 34 de pujada, 34 de baixada. El que nosaltres anirem a fer la gent, evidentment, és a pujar, a baixar, o a pujar i baixar, però hi ha gent també que fa trajectes molt curts, no? El vaixell, diferents categories de cabina, des de cabines interior fins a suites exteriors amb balconet, no? Per tant, aquí el ventall de preus és molt variable, un pot fer un pensió complerta, sense, és molt variable, un pot pagar des de 700-800 euros si fa un interior en temporada baixa, fins a 6.000, 8.000, 9.000 si fa una suite en temporada alta, no? Per tant, hi ha un ventall de preus molt ampli que segurament pot donar cabuda a viatgers de pressupostos molt diferents.
Molt bé, doncs aquí la informació d'Hurtigrut, en una naviera que, com dèiem, hem de remuntar-nos molt lluny per descobrir el seu inici, però que ha continuat fidel a mostrar-nos els fiords noruecs i tota aquesta costa de Noruega interessantíssima i extraordinària com a destinació de naturalesa. És a dir, que és un d'aquells viatges que un hauria de fer com a mínim un cop a la seva vida. Arnau Ferrer, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins una altra. Adéu.
Un altre bon dia.